L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 31 de gener, destacarem... El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, crida al sector oleícola a obrir-se als mercats internacionals i promocionar el consum d'oli al país. Unió de Pagesos reclama a Agricultura que aposti pel desenvolupament, la recerca i la formació de la pagesia. Aumenta el consum d'oli, però torna a baixar el preu. Una empresa agrícola de Benifallet, pionera a Catalunya en la comercialització directa de cítrics per internet. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va instar al sector oleícola a emprendre el camí de la internacionalització i assegurava que el departament que encapçala i la Generalitat donaran suport a tots els projectes amb aquests objectius perquè es faci amb garanties. Una altra de les mesures que proposa el conseller per ajudar al sector és la promoció del consum d'oli a Catalunya. El conseller també va demanar a les grans superfícies que es facin càrrec de la difícil situació que pateix el sector i no venguin olis per sota del preu de cost. L'escoltem.
Jo vaig demanar sensibilitat a les grans superfícies perquè no venguessin productes per sota del preu de cost. És una crida que faig a aquestes grans superfícies perquè realment entenguin que hi ha una situació complicada i complexa, que qui està patint és el productor i la meva obligació entenc que és defensar el productor. I per tant ho faig en aquest sentit i en la línia del que demana no només Unió de Pagesos, ho demanen tots els sindicats i ho demana també sobretot el pagès, que és el que suporta aquesta llosa de que ha de vendre el seu producte per sota del preu de cost.
El conseller va fer aquestes declaracions en la inauguració de la novena edició de la Fira de l'Oli de Móra la Nova, on es donen a conèixer els olis de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. Davant les dificultats que viu el sector agrari, i en concret l'oleícola, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va fer una crida perquè es faci una aposta per la internacionalització i l'exportació de l'oli de gran qualitat que es produeix a Catalunya i per promocionar-ne el consum al país. L'escoltem.
Però també tinguéssim aquesta capacitat d'exportar i de sortir fora de les nostres fronteres com a element de dinamització econòmica d'aquestes terres i del país en general que prou necessita, no? I per tant oferir-me al sector agrari, al sector oleícola en particular, a que comptin amb el Departament d'Agricultura per poder fer tots aquells projectes que vulguin desenvolupar. Hem de ser un aliat del sector productiu, hem de ser des del Govern de la Generalitat aliats de les persones que generen ocupació, que generen riquesa en el país, i la meva presència aquí vol testimoniar aquesta situació.
L'exportació d'oli català pot suposar, per a Pelegrí, l'element de dinamització econòmica que les Terres de l'Ebre i el país en general tant necessita. L'exportació d'oli català pot suposar, per a Pelegrí, l'element de dinamització econòmica que les Terres de l'Ebre i el país en general tant necessita. Pelegrí es va mostrar preocupat pels baixos preus que arrossega el sector oleícola, però va assegurar no poder-hi intervenir per falta de competències. En canvi, va oferir el suport del seu departament per a tots els productors que decideixen apostar per l'exportació davant la necessitat. Va dir que un sector tan estratègic per Catalunya sigui viu i es mantingui i s'expandeixi per tot el món. L'escoltem novament.
Nosaltres el que no podem fer és distorsionar el mercat, intervenir en el mercat perquè no tenim competències i perquè la Tribunal de la Competència doncs s'hi posaria i per tant no podem fer coses que no estan al nostre abast. El que sí que crec que podem fer és ajudar a promocionar aquest producte de qualitat a casa nostra, ajudar a que les persones que vulguin emprendre un camí d'internacionalització el puguin fer en garanties i estar al costat d'aquest sector tan estratègic per Catalunya que necessitem que sigui viu, que mantingui aquesta vivesa i que a més en la mesura que pugui s'expandeixi per tot el món. I crec que hi ha unes condicions que permeten fer-ho i per tant que és possible que això sigui cert, no? I sigui real.
D'altra banda, el coordinador nacional de Unió de Pagesos, Joan Cavall, va reclamar al Departament d'Agricultura que aposti pel desenvolupament, la recerca i la formació de la pagesia. Joan Cavall va respondre a l'anunci de retallada de fins al 15% que patirà el Departament d'Agricultura, fet públic el passat dissabte pel conseller Pelegrí. El líder d'Unió de Pagesos va assegurar que no permetran que agricultura freni la modernització, l'emprenedoria i la promoció dels productes catalans i va demanar a Pelegrí que sigui el conseller defensor de la pagesia catalana i que doni respostes a la crisi que està passant el sector. L'escoltem.
En el tema de la subvenció, es pot dir d'alguna manera, o el tema del desenvolupament rural, que és el paquet més gros pressupostari que toca la conselleria, nosaltres creiem doncs, que aquest, tot el que sigui modernitzar, no parar els emprenedors, la incorporació de gent jove, el cessament anticipat per qui ho necessiti, la promoció dels productes de casa nostra i la formació, la recerca i el desenvolupament, creiem que això doncs, no es pot parar ni admetrem que s'acabi parant. Altres línies, doncs, bueno, acabem-ne parlant doncs, de quines són i de quin volum doncs, acabem de fer.
Per aquest motiu, Cavall va assegurar que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural hauria de tenir com a prioritats donar una resposta ferma a la realitat que viu el sector i intentar que la política de modernització i millora de la pagesia no s'aturi. L'escoltem novament.
I no parar doncs, el tema de la promoció i que la gent que vulgui ser emprenedora doncs, en aquest cas doncs, pugui tenir oportunitats perquè creiem, si hem de crear ocupació, el primer que s'ha de fer és frenar que no se n'acabi destruint. I el sector agrari pot ser un sector que, doncs, que ajudi a crear ocupació perquè crea valor afegit, perquè hi ha, des del sector primari fins que qualsevol ciutadà doncs, compra qualsevol aliment, doncs, passa molta gent doncs, que aquesta gent, si no hi ha productes doncs, de casa nostra, doncs, aviat n'aprendran de fer els de fora i, per tant, és un dels primers sectors econòmics de casa nostra i em sembla doncs, que ens hauríem de pensar dues vegades, depèn de quines retallades fer.
Continuant encara sobre el tema, explicarem també que augmenta el consum de l'oli, però torna a baixar el preu. El preu a l'engròs ha baixat entre 12 i 14 cèntims d'euro des de l'inici de la campanya, tot i augmentar el consum tant a nivell nacional com internacional. La cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara preveu moldre uns 11 milions de quilos d'olives. Des de la Plana Ràdio ens informa Josep Roig.
Quan la campanya oleícola a Santa Bàrbara entra en la seva recta final, des de la cooperativa agrícola del Camp es fan les primeres valoracions reals dels resultats de la mateixa fins al moment i es fan en un to agredolç, ja que mentre la d'enguany està sent una campanya de gran producció i d'una excel·lent qualitat, els preus no han deixat de baixar. Josep Lluís Cardona, gerent de l'entitat, explicava a la Plana Ràdio que la part positiva és que ja s'ha recollit més de la meitat d'una collita que s'espera pugui arribar als 11 milions de quilos d'olives. Finalitzant el mes de gener, es porten molts 7 milions de quilos d'olives i produïts 1.600.000 quilos d'oli. El problema, afegia Cardona, continua sent el preu, que no para de baixar. Ja al començament de campanya eren baixos i ara, en aquests moments, encara han baixat entre 12 i 14 cèntims més. Es queixava. L'escoltem.
Desenvolupant la campanya, pues, han anat millorant molt tot el tema de qualitat de l'oli, i la veritat és que és un any de gran producció, i la qualitat que estem fent, pues la veritat és que és molt bona, no? Estem en quotes molt superiors a les dels altres campanyes, no? Fins ara, pues, bueno, esta cooperativa pràcticament en aquests moments ja portem quasi 7 milions de quilos d'olives entrats, que això, pues, bueno, traduït en quilos d'oli, pues, pues representa sobre 1.700.000 quilos d'oli, no? De les diferents qualitats que fem aquí, però ja t'he dit que, com he dit abans, que en conjunt la veritat és que és un any molt bo en referència a la qualitat briós, no? En aquests moments pues, ja tinc interrogants pues, perquè el preu ha seguit baixant. En aquests moments pues, el que són l'engròs pues, està unes 20-25 pessetes menys que a l'inici de campanya. I no sé el que passarà.
Tot i aquests dubtes, Cardona volia mostrar-se també optimista, perquè, segons deia, es nota un augment del consum, no solament a nivell nacional, sinó també a altres països que l'estan començant a incloure seriosament a la seva dieta. Això podria afavorir una millora del preu, deia.
Una de les coses que en aquests moments potser té a favor l'oli que s'està fent és que potser també degut a que els preus són una mica molt més assequibles, el consum està augmentant molt i està augmentant molt a nivell mundial, no? Uh-huh. Això podria, ja dic, no sé quina producció s'acabarà fent, però podria, si la tendència continua igual, que a final d'aquesta campanya no hi haguessin molts d'excedents, no? això podria ser beneficiós perquè de cara a un futur no molt llunyà se recuperés un poquet el tema de preu, no?
El gerent de la cooperativa Planera concloïa, però també amb una paradoxa, que diu que es produeix al sector, dient que mentre Espanya és el principal productor mundial d'oli d'oliva, malauradament no és el principal consumidor, ja que aquest títol és Itàlia qui se l'emporta.
Serveis informatius de Mute.
Internet es pot esdevenir la millor porta de penetració al mercat català per part d'una empresa de les Terres de l'Ebre que ha exportat del 90% dels seus cítrics a Europa, ateses les dificultats dels canals de distribució convencionals. Amb aquesta filosofia, Benifallet Fruits s'ha convertit en la primera entitat agrària catalana que es dedica a comercialitzar per la xarxa de forma directa als consumidors i sense intermediaris taronges i mandarines seleccionades dels camps dels productors associats. En poc més de 2 mesos de funcionament, l'empresa ha vist créixer les comandes fins a les 2 o 3 caixes diàries i aspira a ampliar una cartera de clients oferint un producte fresc i de qualitat. La directora comercial de Benifallet Fruits, Lídia Mencià, està plenament confiada de l'èxit del projecte. Durant els seus 20 anys d'existència, els pagesos de la entitat, amb una facturació anual que supera el 1 milió d'euros i uns 300 socis productors de la mateixa població i de les veïnes Rasquera, Miravet i Xerta, han vist com el 90% de les 3.500 tones anuals de producció de cítrics frescos surten a un ritme de tràiler diari cap als mercats d'Alemanya, Anglaterra o Dinamarca. Paradoxalment, les dures condicions comercials del mercat català han forçat els citricultors a fixar els seus principals mercats més enllà dels Pirineus. Segons la directora comercial de Benifallet Fruits, Lídia Mencià, a Catalunya no han pogut vendre mai per la forta competència amb els productors valencians. A més, els diversos intents sense èxit a través de Catalunya Qualitat o la indicació geogràfica protegida de col·locar una part important de la producció en el mercat autòcton han topat amb les fortes comissions i els preus draconians que imposen les grans superfícies i cadenes de distribució. Això, a la pràctica, ha limitat la venda directa de cítrics a la mateixa agrobotiga de les instal·lacions de l'entitat. A l'agrobotiga tenen molta venda. Els va molta gent els caps de setmana que després ja no pot tornar a anar a comprar. Per això van pensar d'oferir-los el producte per internet, recorda Mencià. La idea és simple i no va requerir grans costos ni desplegaments d'infraestructura. L'entitat rep les comandes a través d'internet i tot seguit serveix la fruita fresca i collida de l'arbre el mateix dia, seleccionada de les finques que garanteixen una major qualitat. Una agència de transport se n'encarrega de la tramesa. A la seva botiga web, Benifallet Fruits permet adquirir els cítrics en caixes de 10 quilos de 3 productes diferents, taronges a 20 euros la caixa, mandarines a 22 i una caixa mixta a 21. L'oferta a internet es complementa amb la venda dels excedents d'oli envasats que produeixen també els mateixos socis de l'entitat, uns 5.000 litres per campanya. Aquest plantejament, segons raona la gerent, permet oferir als consumidors d'arreu de Catalunya i de l'Estat una fruita fresca i de qualitat. L'escoltem.
És un client molt exigent, normalment té un bon funcionament per internet i bueno, que és gent que demana una qualitat que sigui òptima.
A més, des del punt de vista productor, reconeix Mencià, la iniciativa pot resultar perfectament rendible. L'empresa garanteix la qualitat i la traçabilitat de l'origen dels seus productes i aspira a guanyar clients, convertint aquests dos aspectes en punts forts de l'activitat. El projecte, que compta amb el boca a orella i la mateixa xarxa com a principals mitjans de promoció i expansió, va posar-se en marxa de forma efectiva el passat mes de novembre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de les Terres de l'Ebre van detindre 2 joves de Tortosa de 21 i 23 anys que estaven altament especialitzats a cometre robatoris mitjançant el mètode de fer un forat a la paret o al sostre per poder accedir a l'interior. Diversos efectius de la policia de la Generalitat de Tortosa van arrestar els 2 còmplices amb la col·laboració dels agents de la policia local de Camarles després de que els cossos de seguretat detectessin que els sospitosos estaven intentant robar a l'institut d'aquesta població del Baix Ebre. En el moment de ser enxampats, els nois portaven a sobre un trepant, 2 llanternes, un tornavís d'estrella, un martell i un escarpi, que són les eines que els lladres habitualment utilitzen per cometre els robatoris amb força. Els Mossos d'Esquadra van poder identificar els autors a partir d'una intensa investigació que els ha permès relacionar-los amb 7 robatoris en què s'ha utilitzat aquest mètode en supermercats i en grans superfícies del Montsià i Baix Ebre. En la majoria dels casos van fer un forat de grans dimensions al sostre per irrompre a l'interior, d'on normalment s'enduien aparells electrònics i d'informàtica. En ocasions s'havien emportat material valorat en més de 20.000 euros. Diverses vegades, però, no van poder consumar els delictes, ja que es van activar alarmes i van poder fugir sense la mercaderia. Aquests intents frustrats van portar els lladres a prendre més mesures de seguretat i, a banda, van buscar nous objectius i van començar a robar en centres educatius d'Amposta i Camarles. Els dos joves, que van prendre declaració als jutjats de Tortosa, ja han ingressat a la presó. D'altra banda, però, els Mossos d'Esquadra no donen la investigació per tancada.
Serveis informatius de Mute.
La Candelera en imatges instantànies d'una festa major amb molta història. Exposició que neix de la col·laboració del grup del Facebook La Cala en Imatges i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es va inaugurar el passat dissabte a les 6 de la tarda al Centre d'Interpretació de Pesca. Olga Tomàs, des de La Cala Ràdio, ens amplia la informació.
La Candelera en imatges és el títol de l'exposició que acull el Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar des d'aquest passat dissabte. La inauguració va ser a les 6 de la tarda en el marc dels actes de preludi de la Festa Major. L'embrió d'aquesta iniciativa va sorgir el passat desembre de la col·laboració del grup del Facebook La Cala en Imatges, que ha tingut molt d'èxit, i de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Cal destacar que el grup La Cala en Imatges compta amb tant de suport a la xarxa que avui aglutina ja prop de 2.700 fotografies i 959 membres. Per aquest motiu, la feina de selecció de les imatges per a l'exposició no va ser fàcil, segons expliquen els organitzadors, i per això es van concentrar els esforços en un tema, la Festa Major, la Candelera. La mostra ofereix un centenar de fotografies distribuïdes en 5 panells i catalogades en diversos subtemes. Entre ells destaquen el vermut, la processó, activitats principals de la nostra festa i festes atraccions i jocs. Els visitants de l'exposició es trobaran amb instantànies de la Festa Major de principis del segle XX fins pràcticament l'actualitat. Dani Boquera, des de la Regidoria de Cultura.
És una exposició que sorgeix a partir del grup del Facebook La Cala en Imatges, que ha tingut gran repercussió en aquesta xarxa social, que va suposar que es pengessin moltes fotos, sobretot antigues, de diferents èpoques del nostre poble. Pues, degut a la repercussió i a l'interès que va despertar aquest grup al Facebook, un grup de persones, conjuntament amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, van decidir que seria bo poder-lo plasmar en una forma d'exposició i que pues, aquesta riquesa de material fotogràfic també estigués a l'abast de totes les persones.
L'exposició no té data de caducitat i, per tant, es podrà visitar el centre d'interpretació durant diversos dies. Això sí, els propers dies de festa s'ha establert un horari concret. Avui i demà l'horari de visita serà de 6 a 8 del vespre. El dia de la patrona, el 2 de febrer, estarà tancat. De dijous a diumenge l'exposició estarà oberta d'11 a 2 del matí i de 6 a 8 del vespre. L'entrada és gratuïta.
L'Ametlla de Mar, imatge del cartell promocional de les Terres de l'Ebre. La presentació del cartell, editat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, que va tenir lloc el passat divendres dia 28 a l'Ametlla de Mar, va anar a càrrec de la Directora General de Turisme de la Generalitat, Marian Moró Oller. Des de la Cala Ràdio ens amplia aquesta notícia Olga Tomàs.
L'illot, un dels racons més vells de la costa de l'Ametlla de Mar, ha estat la imatge escollida des de la Direcció General de Turisme de la Generalitat pel cartell promocional de les Terres de l'Ebre. El cartell pretén ser una eina de promoció turística eficient que donarà a conèixer la bellesa que aglutina les Terres de l'Ebre tant a nivell nacional com internacional. La presentació va tenir lloc a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar divendres passat i va anar a càrrec de la Directora General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Maria Moro i Oller, de l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, i del regidor de Turisme, Antoni Montagut. Oller va destacar la força de la imatge seleccionada pel cartell i el valor promocional que suposarà pel territori. Marian Moró, directora general de Turisme de la Generalitat.
Jo crec que realment tenim aquí una imatge impressionant de lo que són les Terres de l'Ebre, un paratge que jo crec que molt desconegut segurament per gent, però realment això acompanyat per tot el que implica territori, la seva diversitat cultural, gastronomia, enoturisme, realment té un potencial turístic impressionant.
Per la seva part, l'alcalde de l'Ametlla de Mar es va mostrar molt satisfet amb que aquesta imatge de la Costa Calera pugui representar les Terres de l'Ebre. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Molt satisfet. Primer perquè la nova directora general de turisme ha fet algo que crec que ens honra a tots. Ha vingut com a primera visita oficial de totes les Terres de l'Ebre aquí a l'Ametlla de Mar. Evidentment, té un objectiu clar, que és presentar el cartell que a partir d'ara Catalunya projectarà internacionalment a tot el país i per tot arreu amb una imatge de la cala. Per tant, doble motiu de satisfacció per les Terres de l'Ebre i sobretot perquè l'indret triat és una platja de la cala. Per tant, li estic doblement agraït a la directora general de Turisme que hagi confiat en l'Ametlla de Mar i que hagi fet aquesta primera visita a les Terres de l'Ebre.
A l'acte van assistir diversos membres del sector turístic de les Terres de l'Ebre i representants polítics del territori.
Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea. Diumenge 6 de febrer de 2011, l'Ajuntament de l'Aldea, amb la col·laboració de Arrosaires del Delta de l'Ebre, organitza Associació Esportiva de Carreters de Catalunya i la Regidoria Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Aldea. Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea. Recorda, diumenge 6 de febrer de 2011. T'esperem.
5 i 6 de febrer tens una cita a la Serra de Godall amb la Unió Ciclista Santa Bàrbara. Tercer descens amb BTT, l'esforç, l'agilitat, l'aventura, la diversió. Vine com a espectador o participa i fent les inscripcions a la pàgina web de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, ucsbarbara.blogspot.com. L'espectacularitat de la BTT a la Serra de Godall els dies 5 i 6 de febrer. T'esperem. Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat d'esports anem a buscar els resultats de la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips de les Terres de l'Ebre. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta la informació esportiva.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Com tots els dilluns, repassem els resultats de la jornada futbolística del cap de setmana. Ho fem, com no, prestant especial atenció als equips del nostre territori i començant per la tercera divisió catalana, on tenim enguany dos representants, que són l'Amposta i el Tortosa. L'Amposta aconseguia, després d'anar perdent, una important remuntada. Després de sis jornades, novament els ampostins sumaven una victòria en aquest campionat de tercera divisió a l'imposar-se per 3-2 jugant com a local al Masnou. Pel que fa a l'Escó, en aquesta jornada sumava un puntet més a l'empatar, també jugant com a local davant del Terrassa, en este cas amb el resultat de 2-2. Després d'aquesta jornada, la 23ena ja del campionat, els ampostins són 13ens a la classificació amb 27 punts, mentre que l'Escó no aconsegueixen de sortir de les places de descens i amb 21 punts ocupa la penúltima posició. La salvació la tindria ara mateix a 3 punts i molta atenció al partit de la propera jornada, ja que l'Escó viatja al camp del Cué, el Premià, un partit que d'alguna manera marcarà les perspectives i les possibilitats de salvació de l'equip d'Escó en aquest campionat. Anem a la primera catalana i en aquesta jornada cara i creu per als dos representants del nostre territori. cara per al Tortosa, que aconseguia una victòria en el seu desplaçament al camp de la Iberiana pel resultat de 1-2, la creu per a la Rapitenca, que, jugant a la Devesa, la Rapitenca va acabar perdent 0-1 davant del Vic en un partit que no va estar exempt de polèmica, ja que la Rapitenca va caure amb 9 i després d'un gol sembla ser que una mica conflictiu. Derrota per als rapitencs, victòria per al Tortosa i a la classificació la Ràpita queda situada en quarta posició amb 37 punts, mentre que el Tortosa és 15, sumant-ne 22. Passem a la territorial preferent i també dos són els representants de les nostres comarques que juguen en aquesta categoria. 19a jornada de campionat i els resultats, Redis 3, Roquetenc 1, mentre que el Remolins en Vítem aconseguia una important victòria per 0-2 al camp del Marianao. Els de Remolins es col·loquen amb aquests 3 punts, tercers a la classificació, mentre que els de Roquetes amb 18 punts són 15ens, molt a prop dels llocs de descens, tot i que de moment fora d'aquesta classificació. Passem a la primera territorial, 19a jornada també de campionat, i en el grup 6è els resultats van ser l'Ampolla 0, Canonja 0, Cambrils 3, Salou 2, Aldeana 1, Calafell 0, Ulldecona 1, Valls 4, La Cava 2, Jesús i Maria 2, Nàstic B 1, La Sénia 1, Campclar 0, Alcanar 1, Torredembarra 0, Catalònia 3 i Gandesa 2, Cambrils Unió 0. Líder, el Campclar amb 44 punts, seguit del Valls que en suma 40. Passem a la segona territorial, en grup primer, també 19a jornada de campionat i els resultats, Alcanar B 1, l'Ametlla 5, Batea 1, Deltebre 1, Camarles 3, Benifallet 1, Corbera d'Ebre 1, Horta de Sant Joan 1, Flix 0, Pinell 3, Masdenverge 1, Olímpic de Mora 1, Perelló 3, Vilalba 2, Roquetenc B 2, Amposta B 2 i Santa Bàrbara 0, Mora la Nova 2. Líder, l'Olímpic de Mora amb 48 punts, seguit de l'Ametlla, que en té 37, els mateixos que també té el Vilalba. I acabarem amb la tercera territorial, grup 20è, és on militen els equips de les nostres comarques i també 19a jornada de campionat, que va tindre els següents resultats. Arnes 2, Godall 3, Benissanet 3, Aldeana 0, Catalònia 2, Campredó 0, La Cava 1, Tivissa 1, La Galera 3, Jesús i Maria 1, Rasquera 1, Torre de l'Espanyol 1, Remolins Vítem 1, Sant Jaume 2, Tivenys 3, Ginestà 0 i Ulldecona 0, Atlas de Tortosa 1. Líder, el Sant Jaume amb 50 punts, seguit del Godall, que en té 42.
Serveis informatius de Mute.
El dia 21 d'abril de 1983, l'Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre. Amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comença la setmana amb temps encara insegur, amb molts núvols, amb clarianes que mica en mica aniran guanyant terreny, però a tendència la situació durant els pròxims dies serà ben diferent, perquè entrarà l'anticicló i el temps anirà estabilitzant-se i tindrem moltes més estones de sol, amb boires matinals, però també amb temperatures més contrastades. Les nits seguiran sent fredes, amb gelades en punts d'interior, febles, una mica més marcades al Pirineu, però de dia amb el sol les temperatures s'aniran recuperant. Avui, de moment, molts núvols, també clarianes, aniran guanyant terreny, sobretot durant la segona part del dia, dia hi poden caure alguns ruixats dispersos amb una cota de neu d'uns 600-700 metres. Seran més probables cap a litoral, prelitoral, Catalunya central i a la cara nord del Pirineu amb una cota de neu, insistim, de 600-700 metres. Han arribat a caure enfarinades, per exemple, a Vic, i de les últimes 24 hores destaquem els gairebé 20 centímetres de neu acumulats a Ventolà, al Ripollès, on va nevar bastant en aquesta comarca, o molt en algunes zones. A Berga destaquem 6 litres, a Montesquieu també, a Manlleu 5 i a Vic 4 litres. Això fins a les 9 del matí.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.